Aquesta setmana es posa en marxa la comissió tècnica que ha d'abordar el futur de l'aeroport del Prat.
Des d'aquest mes, el servei del vehicle elèctric compartit de l'Ajuntament del Prat compta amb 4 nous vehicles.
Arrenquen les obres de la nova residència municipal de la gent gran del Prat amb l'acte de col·locació de la primera pedra.
Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.
Planeta Prat.
Quatre minuts per sobre de les 9 del matí, és dijous, ja sabeu que sempre comencem el contingut pròpiament del Planeta Prat amb l'espai de seguretat ciutadana. Avui ens arriba el torn de protecció civil de l'Ajuntament del Prat i ens visita la seva responsable, la Meritxell Espanyol. Què tal, Meritxell? Benvinguda.
Hola, Isabel, bon dia i bon any.
Com estàs? Molt bon any. I déu-n'hi-do com ha començat l'any també i com l'hem acabat, perquè a nivell de protecció civil no ha agafat vacances, sinó tot el contrari, no?
Sí, la veritat és que amb les previsions meteorològiques que hi han hagut i ara que després en parlarem del fred intens que estem tenint i més a tot el període de Nadal, etc., doncs la veritat és que hem estat entretinguts, sí, bastant. Sí, sí.
Sens dubte. Doncs comencem per les activitats de Nadal i per fer una mica de valoració. Una de les estrenes era el Parc de Nadal, que suposava doncs un flux de persones inèdit, perquè doncs mai s'havia fet una activitat adreçada només a la canalla, amb uns dies molt concrets també de vacances, i de fet una activitat que va tenir tantíssim d'èxit que es van exaurir les seves entrades doncs al poquet de sortir aquesta reserva entrada gratuïta que s'havia de fer per poder accedir al Parc de Nadal. Quina era la previsió d'assistència al parc i una mica com ha funcionat també aquest circuit? És veritat que es trobava en un espai com és la Granja Ricarda, que ja tenim molt assajat, no?, d'altres fluxes de ciutadania, com per exemple la Fira Avícola.
Correcte, veníem de la Fira Avícola i per tant doncs ja teníem més o menys assajat doncs aquesta afluència de públic, que com tu bé has dit ha sigut tot un èxit, i la veritat és que aquests dies que va estar obert el Parc de Nadal, el dia 30 de desembre, el 2 i el 3 de gener, doncs va haver una afluència bastant important. Avui, ara fa un momentet, una companya de feina em deia que sí, que fins i tot s'havien quedat sense entrades per poder entrar a tot l'espai de màgia, però que i el pratijoc estava a tope de gent, i que per tant evidentment va ser un gran èxit, un gran èxit, no? En aquest cas al Parc de Nadal es va plantejar doncs fer per la part que toca de protecció civil, es va plantejar fer un protocol d'emergències, perquè amb l'aforament que teníem previst que era màxim 1.000 i pico persones, doncs evidentment tampoc no donava temps a fer un pla d'autoprotecció i tampoc donava la situació com per fer un pla d'autoprotecció. Per tant, vam establir, encara que no tocava per normativa, no? La normativa de protecció civil de plans d'autoprotecció, el que sí que vam fer és això, un protocol d'emergències per establir una miqueta tots els punts i recorreguts d'evacuació, un punt de trobada pel personal que també treballava, companys de l'Ajuntament i personal també extern, i també els serveis preventius que sempre tenim, no? Ambulància, que va estar aquests 3 dies allà, que no es va moure de l'horari que hi havia fixat per aquest part de Nadal, i per tant, bé, bueno, dir-vos que va anar tot molt rodat, que, insisteixo, veníem ja d'un assaig previ, no?, com és la Fira Avícola, que allà sí que es fa el pla d'autoprotecció i de més, hi ha un aforament molt més ampli, però com l'espai era el mateix, doncs teníem molt clar quin protocol d'emergències hauríem d'establir i amb l'aforament i la capacitat que volíem. Val a dir que l'any que ve tot això segurament es millorarà i ampliarem també l'aforament perquè ningú nen ni ninguna nena es quedi sense poder entrar ni al pretijoc ni a l'espai de màgia, que hi haurà segurament més activitats, i que evidentment ho farem una miqueta, ho millorarem, no?, tant els accessos com a tot el sistema o tot el protocol, totes les mesures de seguretat que vam establir.
Sí que ens van arribar algunes queixes de les cues per entrar, tot i tenir l'entrada, sobretot exposant el fred, no?, amb canalla, que és petita, que tampoc no té molta paciència i que són moments una mica complicats de gestionar, no?, a les cues.
Clar, és complicat donar entrada a tothom a la mateixa vegada, per això es van establir 3 cues, 2 que estaven dins ja del recinte, però que estava dins del recinte l'espai de l'aire lliure, i la tercera cua que es feia com si diguéssim a la vorera, no? Clar, hem d'entendre que és, tot i ser un espai molt gran, havíem de controlar l'aforament. Eren espais on només podien entrar com més o menys unes 100 persones. Estem parlant que la canalla sempre va acompanyada, no? I per tant no podíem donar accés a més de 100 persones per grup, no? I els grups eren cada quart d'hora. És complicat, intentar controlar o que plogui el gust de tothom. Però, clar, ho fèiem així i ho vam fer així. Potser l'any que ve millorarem i ampliarem una mica l'aforament. Depèn de l'espai que ens quedi lliure, doncs potser s'ampliarà l'aforament. I també hi haurà més activitats, per tant la canalla potser estarà també més entretinguda amb d'altres activitats mentre està esperant a poder entrar, no? Però és complicat, el que passa és que es va decidir fer aquestes 3 cues. Jo vaig demanar que la tercera cua sí que es fes al carrer perquè l'espai a dins ja no donava perquè hi hagués tanta gent. L'espai de restauració en un primer moment s'havia plantejat també en el pati, en un dels patis, després al veure que feia tant de fred, es van retirar i es va posar dins, per tant l'espai ja es limitava més. I per exemple, les artesanes també s'havia plantejat en un primer moment posar-les a dins del pati a l'aire lliure, però es va decidir precisament per aquest aforament limitat, es va decidir que les artesanes estiguessin fora, igual que les atraccions, que també es van quedar fora del recinte de la granja, no? És complicat. Penseu que és un espai que és el que, encara que sigui molt gran, és el que és, i que evidentment hem de mirar per la seguretat. Jo sempre dic el mateix, sempre hem de mirar per la seguretat de les persones i evidentment no limitar-ho perquè aquesta seguretat existeixi i que en cas d'emergència o d'haver d'evacuar ens donin les portes d'evacuació, ens donin l'espai suficient per poder fer precisament aquesta evacuació amb seguretat.
Es planteja diferent doncs aquesta activitat que va sobretot adreçada a famílies on hi haurà molts nens i nenes petits, que si fos una altra, com pot ser a prat nocturn en el seu moment on el públic és adult?
La veritat és que, com jo no estic amb les, entre cometes, negociacions de com es munta i com es planifica, després a mi em passen el projecte, sí que fem alguna reunió prèvia, evidentment, per conèixer el projecte i saber per on tirar a nivell de seguretat, no sé com s'ho plantejaran l'any que ve. Sí que a mi ja m'han sonat campanes que l'any que ve s'ampliarà, s'intentarà ampliar l'aforament com les activitats adreçades a aquesta canalla.
Però a nivell de seguretat no canvia, que sigui un públic més infantil?
No, a nivell de seguretat no canvia. El que sí que canvia és, donat el número d'aforament permès per activitat i de més, que hagis de fer o un protocol d'emergències o hagis de fer un pla d'autoprotecció. Això sí que canvia. I depenent de l'activitat i de l'espai, si és un recinte obert, a l'aire lliure, o si és un espai tancat, delimitat, etc. Això sí que varia. Però és independent a si és canalla o és gent adulta. Perfecte. Això no, la normativa no ho contempla.
Doncs aquesta ha estat una de les novetats, sens dubte, d'aquest Nadal al Prat. Era una prova pilot i, per tant, els ajustos pertinents també es faran de cara als propers anys. I ara anem en un dels actes clàssics, que és al contrari, no ens pot faltar mai, perquè és un dels esdeveniments, o diríem l'esdeveniment que plega més gent a carrer de tot l'any, com és la cavalcada, on arriben ses majestats, els reis de l'Orient. En aquest cas, també parlem d'un recorregut força llarg, amb diferents particularitats. Com es prepara cada any aquesta cavalcada? Quins són els riscos que es preveuen? I també com ha anat? Quina és la valoració que es fa per part de la Protecció Civil de l'Ajuntament?
Doncs mireu, la cavalcada sempre es prepara des de Cultura, ja ho tenen de sempre, cada any, molt ben organitzat. La veritat és que jo, que he arribat de nou, estava preocupada, perquè per mi era una activitat nova, no? I estava preocupada per veure com podia anar i de més. Sempre ens coordinem, sempre insisteixo, sempre dic el mateix, però és que és veritat, sempre ens coordinem també amb policia local, fem reunions prèvies de com ha d'anar aquesta cavalcada, si canvia o no l'itinerari, que en aquest cas no ha variat gens, quantes carrosses hi ha, quant espai hi haurà per la canalla, com delimitem els espais, precisament per temes de seguretat, que no hi hagi cap incidència a l'hora de tirar els carmels, etcètera, etcètera. Com bé dius, ha anat molt bé, llàstima del fred, que va fer molt de fred. Jo, pobres, la canalla em feia patir perquè la veia tiritant, esperant a veure ses majestats els reis, i la veritat és que em feia patir una miqueta, perquè si jo passava fred i portava doble capa, portava dos abrics, perquè ja vaig ser previsora i em vaig col·locar dos abrics, doncs no em podia imaginar aquella canalla que estava allà aturada esperant a veure els seus reis, però bé, en general va anar molt bé. Sí que vam activar també la prealerta del pla municipal en quant a concentració de persones. No va fer falta fer cap tipus d'intervenció de seguretat en aquest sentit. Teníem també gent que controlava els accessos, per exemple a Plaça Catalunya, teníem també la policia local que anava a l'inici i al final de la cavalcada, jo anava pel mig també, teníem a persones voluntàries que també feien la feina de coordinar cada tram de cavalcada, i després els responsables de cada carrossa, que anaven identificats amb l'armilla groga. Bé, és una organització que, insisteixo, es fa cada any, que per mi era nova, però que funciona molt bé, i que aquest any no hi ha hagut cap incidència destacable, més enllà d'una mica de fred, una mica bastant de fred, i les dues hores de cavalcada, que ho tenen supercontrolat tots els tempos, i que vam arribar a Plaça de la Vila a les 8:30. A l'inici de la cavalcada va arribar a les 8:30 en punt a Plaça de la Vila, i ja està, poca cosa més, cap incidència.
Quantes persones participen de l'organització de la cavalcada?
Doncs unes 500 persones estem parlant, sí, poca broma. Entre la gent, voluntaris i voluntàries de la ciutat, entitats i associacions que volen participar en aquesta cavalcada, fins a Canalla, que també va a les carrosses, i tot el personal intern de l'Ajuntament, que també hi treballa durant molts mesos per muntar aquesta cavalcada, però alhora, la veritat, el dia clau, doncs unes 500 persones podem estar parlant, més policia local, manteniment, els companys de manteniment, que també venen a donar un cop de mà, a retirar tanques, a instal·lar tanques, a fer la neteja viària també, a tot el personal de foment, etcètera, etcètera. Vull dir que ambulància, que també tenien preventius, dues ambulàncies, vull dir que si comptem tot aquest personal intern i extern de l'Ajuntament, més els voluntaris d'associacions, doncs estem parlant d'unes 500 persones.
Teniu estimacions de quantes persones poden estar veient la cavalcada en el seu recorregut?
És molt difícil preveure quantes persones hi havia. Sí que es fa una estimació més o menys i podem arribar a parlar d'unes 8.000 persones que podien estar repartides per tota la ciutat, per tot el recorregut d'aquesta cavalcada, no? Però es fa molt difícil perquè és un espai obert, són carrers molt oberts i és molt difícil fer un recompte, així com a vegades a Barcelona, a Guàrdia Urbana, en una manifestació, però ja és un espai més limitat. Clar. Diu, segons la Guàrdia Urbana hi ha tantes persones. Aquí és impossible, no? Però sí que pensem que tranquil·lament unes 8.000 persones podien estar veient la cavalcada en els diferents trams de la ciutat. Sí,
hi ha alguns punts que us facin patir especialment, que siguin més complicats, que de cara a l'any vinent, de cara a, no sé, Carnaval o altres coses haguem d'evitar?
Bueno, sí que és veritat que estem molt pendents en diferents trams on hi ha els girs en les rotondes. Hi ha un gir especialment a l'Avinguda Verge Montserrat quan comença, bueno, quasi arribant a Ferran Puig, no? Bueno, Verge Montserrat, sí. aquella zona d'allà fem molt control, també quan sortim de carretera a la Marina cap a Verge Montserrat també és un gir especialment complicat per les carrosses, però va anar tot molt bé. Sí que aquests punts, clar, ja des de Cultura es mira que evidentment tot el recorregut es faci en vies amples, però sí que és veritat que de vegades s'estreta, no perquè la via ja sigui estreta de per si, sinó per tota l'aglomeració de persones que poden haver en aquella zona, no? Llavors el que intentem controlar és demanar-li a la gent que s'aparti, ens fan cas, la veritat, jo m'he quedat molt contenta perquè em van dir hauràs de controlar sobretot. Clar. Perquè vigila, perquè la canalla a vegades veu els carmels de terra, sí. i s'aboquen. Escolta, aquest any almenys no sé per quin motiu, potser hi havia menys gent pel fred, però sí que va anar tot molt bé i les persones van respectar moltíssim quan els hi demanàvem que es tiressin enrere perquè pogués maniobrar el conductor de la carrossa i de més ho feien i per tant no hem tingut tampoc cap incidència destacable.
Molt bé, doncs ara sí, tanquem ja el Nadal amb aquesta valoració. Sí que hem parlat en diverses ocasions en aquesta valoració també del temps. Ha plogut més que mai o més dies que mai seguit, sí, segurament. Sí, sí. I també, doncs, el dia d'ahir va ser un dels dies, almenys que tenim records propers, de més fred que gairebé recordem. Amb tot això, amb el repàs de les portades, per exemple, comentàvem la trista mort, sobretot, sí, de les persones que viuen al ras, de les persones sense llar. La Vanguardia parlava de 6 persones en les darreres 5 setmanes i fa 2 dies doncs, coneixíem la mort d'una persona que dormia al ras a Badalona i d'una altra a Barcelona. Sí. És veritat que aquesta és una situació que cada cop s'està agreujant més amb volum de persones. A vegades ho hem parlat amb la Creu Roja del Prat, que fa doncs, aquest control de les persones sense llar, aquest suport també del que puguin necessitar, però ens preocupa i molt la baixada de les temperatures i si a nivell de protecció civil de l'Ajuntament del Prat s'està fent alguna cosa per intentar, sobretot, protegir la vida d'aquestes persones que dormen als carrers de la ciutat.
L'Ajuntament del Prat té un protocol d'actuació per onada de fred i també per onada de calor. Val? En aquest cas, doncs, sí que, insisteixo, tenim aquest grup de Telegram de comitè d'emergències on estan tots els equips involucrats, els equips d'actuació en cas d'emergència, doncs estan informats diàriament del que passa a la ciutat. I en aquest cas, per una onada de fred l'altre dia, ho vam estar comentant, que baixaven molt dràsticament les temperatures i que estiguessin a l'aguait de si feia falta o fes falta des de Protecció Civil intervenir d'alguna manera. Directament, sense haver d'activar res, perquè no vam activar cap prealerta ni cap alerta per onada de fred, però insisteixo, sí que estàvem al corrent i estàvem valorant la possibilitat d'activar. Paral·lelament a això, sí que des del Servei d'Acció Social, de Serveis Socials de l'Ajuntament, van intervenir en 7 persones sense llar, que al final van accedir a portar-les a un alberg durant 2 o 3 dies, i una 8ena persona que estava pendent de si volia o acceptava o no també anar a un alberg, perquè val a dir que nosaltres des de l'Ajuntament, des de Serveis Socials sobretot, fan aquesta... també em consta que durant uns dies abans també van fer com un recorregut a tota la ciutat del Prat per veure quantes persones sense llar dormien al carrer, però val a dir que a vegades és la pròpia persona que no vol, que es vol mantenir al carrer, doncs perquè té les seves pertenences i no vol deixar-les per entrar en un alberg que a dormir i a menjar calent, no? Però insisteixo, des d'aquí, des de Serveis Socials del Prat, de l'Ajuntament, sí que aquest protocol d'actuació el porten a terme, el duen a terme, i hi ha un conveni de col·laboració també amb el CUESP, que es valora quines persones més vulnerables poden patir més risc per aquestes onades de fred, i llavors s'actua directament i se les convida a anar durant els dies que faci falta mentre es duri aquesta onada de fred anar a un alberg, no? I em consta que entre 7 i 8 persones es va fer aquesta intervenció i han dormit aquests últims dies en aquest alberg.
Has comentat que de moment doncs no es va fer cap prealertes per aquest fred, ara sembla que pujaran les temperatures, però de totes maneres a part d'aquesta atenció directa cap a les persones que dormen al ras, que és evidentment el que ens preocupa més, quins altres protocols, quins mecanismes s'activarien al Prat en cas d'una alerta per fred?
Doncs aviam, el que depèn de si és prealerta, alerta o emergència, no? En principi, amb una prealerta és això, es controlaria sobretot a les persones sense llar i se les convidaria, com ja s'ha fet, a entrar en un alberg durant uns dies per aquesta previsió de fort fred, d'onada de fred. Després també aconsellem a vegades, doncs, també a les xarxes socials, a les webs, a la web oficial de l'Ajuntament s'informa la població, doncs, dels consells i mesures de seguretat a l'hora de, doncs, estar a casa o de sortir en vehicle, etc. Després també, si calgués, es prohibirien potser les activitats a l'aire lliure en segons quins espais. No és que es prohibessin, sinó que es recomanarien, perquè prohibir, si no és una emergència real, evidentment no pots prohibir, no?, a la població que no surti de casa, però sí que se'ls recomanaria, doncs, que evitessin qualsevol activitat esportiva a l'aire lliure si no fos estrictament necessària, que es quedessin a casa, que s'abriguessin força, que s'hidratessin força, etc. No? Són aquestes petites mesures preventives que no cal establir una prealerta o activar una prealerta o una alerta, sinó que de vegades, doncs, si veiem que la previsió és força important, doncs potser ho tenim en compte i ja fem, doncs, a través de l'aplicació de seguretat ciutadana o a través, insisteixo, de les xarxes socials oficials de l'Ajuntament, doncs, informar a tota la població d'aquests consells preventius que els hi podem donar des de Protecció Civil.
una de les coses és poder-nos quedar a casa, no?, amb aquests episodis de fred, però el que també hem vist és l'augment d'incendis, incendis greus. Dues persones també en els darrers dies han perdut la vida per doncs, aquests mecanismes, aquestes maneres d'escalfar-nos a casa, i també volíem aprofitar doncs, per recordar algunes premisses bàsiques, no?, i què és el que hem de fer per evitar o minimitzar aquests riscos al màxim.
Bé, el que primordialment s'ha de fer és portar a terme, perquè sí que és veritat que hi ha moltes llars que a part de tenen el gas natural, tenen la calefacció amb gas natural, també hi ha moltes persones, jo per exemple, que faig servir gas butà, no? Llavors, totes aquestes revisions del gas, tant el gas natural, la instal·lació de gas natural, com el gas butà o les estufes amb gas butà, etc., s'han de dur a terme les revisions oficials, les que manen a indústria, que són les que es fan cada 5 anys, no? Aquestes revisions són importantíssimes, sobretot, insisteixo, de cara, no?, a aquestes onades de fred que podem patir i que patim durant l'hivern, no? Per tant, una de les mesures que hem de tenir sempre en compte és de complir amb aquestes revisions cada 5 anys, com a mínim, de tota la instal·lació que tinguem de gas a casa, no? Després, estufes elèctriques, els típics, aquells braceros, sí, no?, que es posen a sota de les taules. No, això s'ha d'intentar evitar. Això, que precisament crec que normalment els accidents que passen per intoxicació, sí, per combustió, mala combustió i demés, és per una banda perquè no es fan les revisions que toquen de la instal·lació del gas, i per una altra, doncs perquè instal·lem o col·loquem aquestes estufes en llocs que de gran risc, de risc greu de que pugui haver algun tipus d'incendi. I hem de recordar sempre que una persona no mora per les cremades normalment, sinó que moriràs abans per una intoxicació de fum. Per tant, això ho hem de tenir també controlat, no?, de ser previsors i dir, val, vull posar l'estufa en aquest espai, al menjador de casa, en una habitació on estic més resguardat del fred, etc. On puc col·locar l'estufa? Doncs no les poseu a prop de cortines, de material que sigui altament inflamable, no?, com poden ser cortines, sofàs, no?, fusta, que hi hagi, a lo millor, finestres que hi hagi algun component de fusta, pintures, que les pintures també són inflamables. S'ha d'intentar evitar col·locar aquests estris, aquests equips, en espais on, per sentit comú, veiem o podem veure que podria prendre fàcilment, no?, una petita guspira que ens pugui fer l'estufa, doncs que pugui anar a parar en una cortina i que, ostres, no tinguem mitjans després per extingir aquest conat d'incendi i que vagi a més i que realment sigui un incendi que no ens doni ni temps de trucar al 112. No?
Per ara tant, molta gent també està comprant aparells elèctrics, però no sempre en botigues homologades, a vegades fem la comanda per internet, a vegades ho veiem fins i tot per TikTok, per una xarxa social, que et ven un enllaç que tu veus que és meravellós, però clar, moltes vegades no tenen com una garantia, a vegades ens refiem molt de que si és elèctric no hi ha perill.
Sí, si és elèctric també hi ha perill, o sigui, l'electricitat, el risc elèctric existeix també amb aquests aparells, no? Amb els equips elèctrics el que hauríem de mirar abans de comprar-los és que ens puguin facilitar algun tipus de fitxa tècnica i amb que porti la certificació del mercat CE, que vol dir que passa els controls de la Unió Europea. Això es fa amb tots els aparells, ja siguin elèctrics o no. Amb equips de treball, amb prevenció de riscos laborals, es fa exactament el mateix, no? Passen uns controls d'indústria, etc., on certifiquen amb aquest marcatge CE, que ja li diu al consumidor que pot estar tranquil perquè aquell aparell, com a mínim, ha passat els controls, té doble aïllament, té pres a terra, i per tant el risc elèctric, en cas de que hi hagi doncs una sobresaturació o una pujada de tensió, etc., aquell aparell doncs pot ser que s'apagui automàticament, no? Per tant, jo el primer que faria abans de comprar un aparell elèctric seria primer anar a una botiga, als comerços locals, que ens donaran i ens facilitaran molta d'aquesta informació que necessitem, i si la compra és per internet, doncs que com a mínim puguem veure prèviament aquesta fitxa tècnica on es vegi l'existència o no d'aquest certificat CE.
Doncs acabem aquí. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Molt bon dia.
Igualment.
Ara es concentra el Gremi de la Pagesia a diversos punts del territori en protesta per l'acord amb Mercosur. Precisament, un dels punts de concentració és a GURB, a Osona, on ahir tenim el Marcel Puig del 9FM, que ens amplia la informació. Bon dia, Marcel.